Enllà de la rosa als llavis, l'obra de Joan Salvat Papasseit té tantes declinacions que necessitaríem dos centenaris per abastar-la. Però de moment, aquest 2024, quan en fa 100 de la mort del poeta, ens està deixant una collita d'antologies i de noves edicions ben remarcable. Avui, al programa, volem celebrar la veu i els versos d'un escriptor que val la pena reivindicar també des del vessant polític i des de la millor avantguarda. En parlem amb el professor i editor Jordi Martí Font, que ha curat l'obra poètica completa en un llibre exquisit, coeditat entre l'Odiable Gros i Godall Edicions. És un volum que combina la vocació artística i la voluntat divulgativa, esplèndid, i en companyia també de la Xènia Diaconova, en Jordi Puntí, l'Anna Vallbona i l'Ols Beltran, que també ha recollit el Salvat Papasseit il·lustrat amb artistes com Cristian Inaraja, Maria Espluga, Laura Borràs del Mau i Agustín Comoto. Avui, per tant, des de les ondes hertzianes, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Així la rosa enduta pel torrent, així l'espurna de mimosa al vent, la teva vida sota el firmament.
Som-hi, quin gust t'obrir així, saludant en Jordi Martí Font, en primer lloc, com estàs?
Bones, doncs molt bé.
Un plaer compartir aquesta sessió amb tu, Xènia Diaconova.
Què tal?
Anna Vallbona.
Hola, com anem?
Jordi Puntí, ben tornat.
Hola.
I el Beltran, ja ho sabeu. Tot una colla de salvatians, per comentar i per commemorar i celebrar com toca el centenari de Joan Salvat Papasseit. Si no m'erro, el 7 d'agost van ser, no?, els 100 anys de la mort del poeta, amb una pila, a més de títols nous. Jo tinc entre les mans l'obra poètica completa, Jordi, que tu coneixes prou bé, amb coedició entre l'Odiable Gros i Godall Edicions, un volum completíssim, que no és pas l'únic que heu treballat, després, si vols, en parlem, però que, per entrar per aquí, no?, té una pila de materials més enllà dels 6 poemaris, els 6 llibres de poemes de Joan Salvat i els afegits a l'addenda, l'epíleg de May Vidal i Ferran Ahís, a la introducció de Joan Fuster, en fi, un volum preciós i preciosista. Penso que, a més, amb un poeta com Salvat Papasseit, que la forma té tanta importància, doncs heu aconseguit aquí una edició magnífica i que, a més, té aquesta vocació popular, no? Expliques, de fer accessible l'obra. És a dir, més l'obra que les lectures, les interpretacions ja les trobem en altres bandes.
Exactament. De fet, quan van proposar-nos com a editorial, van començar a Odiable Gros, després van fer extensiu a Godall. Quan a Odiable Gros van proposar-nos de publicar, volia publicar alguns dels llibres, sobretot alguns dels llibres més avantguardistes, dels dos primers, sobretot. I quan vam decidir que això començava a créixer, vam dir, bé, doncs si creix, fem-ho créixer del tot. Per això el disseny, que crec que és molt important en aquest llibre, és del Gerard Joan, que és un dels dissenyadors, no només de llibres, sinó també de discos. De fet, ha rebut diversos premis per l'últim disc dels Pets, que dissenya ell mateix, però també per moltes altres de les seves obres, i és un creador excepcional. El que passa que no estava dintre de la possibilitat de la nostra editorial de pagar un dissenyador així per fer un llibre, perquè el llibre està fet des de la mateixa tipografia, que és una adquisició directament per aquell llibre, fins al paper que ha estat triat.
Quina font és? O...
Doncs ara quedaré molt malament, però no sé com se diu, perquè és una font suïssa que ell va provar tres i finalment aquesta va ser la que va decidir posar dins del llibre. El tracte que tenim amb ell porta a això, que jo no sabia quina font és, perquè ell ens va, com que no podíem pagar-lo, que de fet finalment això no ha sigut així, però al començament pensàvem que això seria impossible, perquè nosaltres fem llibres sempre molt modestos i aquest només amb el disseny val més que tres llibres dels altres que fem. I ell ens va dir, mira, deixeu-me fer el que em doni la gana i si finalment allò que acabi sortint us agrada, mos entenem i ja està.
Ja conduït
a
bon port.
I va fer exactament això. I per això el llibre té aquesta forma, que és una forma brutal, que és difícil d'explicar, perquè jo no l'entenia al començament, ni cap de l'editorial, perquè ell ens deia, el llibre no tindrà portada, és a dir, no tindrà enquadernació, però anirà molt callat amb un pòster. I deia, molt bé, endavant, però ja quan ho veiem ja veurem si ho fem o no ho fem, perquè clar, tot era així complicat. I de fet, La nostra edició és un homenatge a l'edició que els anys 70, 76, 77, 78, un grup d'estudiants de la Universitat de Barcelona, entre els quals hi havia Biel Mesquida, decideix fer amb una edició pirata, de fet, de l'obra completa en aquell moment de Papasseit, que és l'edició facsímil dels llibres que hi havia. I com que el que costa més en un llibre sempre precisament és l'enquadernació, ells van prescindir de l'enquadernació.
Sí, sí. Estem aquí desplegant 600 papers, és que ja tenim aquí el Contra els poetes en minúscula, primer manifest català futurista, efectivament, aquest pòster que en realitat també és la coberta i la contracoberta, no? L'embolcall de preciós i preciosista, jo deia, d'aquest llibre. Clar, hi ha una... Espera, Anna, agafa'm això, sisplau, que no. Agafa, no puc fer-ho tot.
És complicat
de doblegar. Això em passa com els mapes, no? Els plànols en paper, que després, un cop l'has desplegat, després tens molta feina. Deia, com molta gent m'imagino, en el meu cas, en edat escolar, de fet, no, en edat musical, perquè ara hem començat el programa amb aquest gloriós tàndem que van ser l'Ovidi i en Tot i Soler, amb un disc meravellós i amb les versions i les recitacions de l'Ovidi Montlló d'en Joan Salvat Papasseit, no? Que era un disc que voltava per casa, que és una magnífica primera introducció, i un altre recordo molt l'edició de Joaquim Moles, de Rosa als Llavis, que ens van fer llegir en edat escolar, diguem-ne, però em fa l'efecte i em temo que, més enllà de centenaris i números rodons, a vegades, molta gent es queda amb aquella idea, aquell record, i després, per alguna raó absurda, costa o els costa tornar a l'obra poètica, per dir-ho així, completa. I ho dic també perquè em feu esment, el Jordi Martí Font escriu en algun moment a la introducció, no? Parlant d'aquest centenari, que efectivament no se l'ha tingut en compte, malgrat la seva importància literària, ària més que evident, si ens situem en el temps en què va escriure i observant sobretot el voltant cultural literari europeu del seu moment, no? És a dir, i aquest punt de, no sé si dir-ne, clar, dir autor menys tingut en aquest cas em semblaria fins i tot massa gros, però sí que fa l'efecte que hi ha una reivindicació necessària que sempre val la pena subratllar, no?
Jo crec que sí, és menys tingut, fins que el 62 no apareix la primera edició de l'obra completa, que és la que edita Joan Sales. El que passa és que Joan Sales, dintre de la seva immensa modèstia, posa una nota al final i no diu enlloc que ell sigui l'editor, només diu que ell ha corregit els textos i ha esmenat quatre coses per tal que els textos fossin accessibles als lectors del moment. Això passa al 62, és aquesta mateixa edició en què apareix el pròleg de fusta que n'entra inclòs. I fins aquell moment, de fet, sí que se l'havia menys tingut. I clar, estem parlant que mor el 24, fins al 62 passen bastants anys, però qui té el bacallà literari en aquell moment doncs no té massa interès precisament amb l'obra de Salvat. Però és que després, quan ja l'hem tingut conegut, reivindicat, i fins i tot no només la de Sales, sinó del 78, la de Moles, també hem de dir que hi ha una part de l'obra que realment mai s'ha tingut en compte, o ben poques vegades s'ha tingut en compte. Me remeto al que diu Gavaldà Roca, que no sé si coneixeu la tradició avantguardista catalana, Proses de Gorkiano sobre el Papasseit, és un llibre que va publicar la Biblioteca Serra d'Or, on ell fa una anàlisi de la crítica que ha tingut Salvat fins al seu moment, és final del segle passat, és a dir, del segle XX, i deixa marcat doncs, que s'ha tingut en compte la part d'autor de l'amor, evidentment, que té una potència brutal i sense cap mena de dubte, però en canvi sempre s'ha deixat molt de banda tota la banda de la producció política, la banda de la producció assagística de mots propis, per exemple, i també els dos primers poemaris avantguardistes, perquè fins i tot Fuster, el pròleg que nosaltres hem inclòs, que és aquest primer pròleg, jo crec que és un pròleg excel·lent, tot i que matisable i evidentment discutible, com tot allò que s'escriu, doncs fins i tot Fuster diu que és un avantguardista, però que tampoc és avantguardista del tot. No? És allò, però que allò important realment és el poema Arros als Llavis,
sí, sí.
No? I els seus voltants. Que és veritat, però també és veritat que a la banda avantguardista, sobretot perquè el moment en què ell escriu, precisament, és allò que està passant a bona part d'Europa, i no és l'únic autor avantguardista, però jo crec que sí que és dels més destacats. Aleshores quedaríem amb una literatura una mica coixa per aquesta banda. Ara bé, al seu voltant del moment, a la major part del seu voltant, això tampoc no li interessava massa. I per això tenim aquest buit de crítica, i no estic dient crítica positiva, sinó senzillament d'accés a la seva obra, i que es produeix que fins al 62 no tindrem aquesta obra completa que no és de dir hem tingut llibres i ara tenim l'obra completa, és que no tenim res pràcticament, i després apareix l'obra completa per sort.
Sí, sí, i aquest 24 en tenim a més, perquè ara deies això del pròleg en Joan Fuster i pensava que sempre, com que més, com més veus i sumem millor, més rics, diguem-ne, literàriament, val la pena sumar-hi el pròleg d'Enric Casasses en l'edició de la poesia completa, que ha fet 62 amb l'edició d'en Jordi Cornudella. Ho dic perquè també és una lectura complementària.
De totes, sí, sí, sí. De fet, nosaltres ho expliquem també amb algunes de les notes, perquè nosaltres sabíem que 62... nosaltres vam començar a fer l'obra completa i vam preguntar a diversa gent i ningú deia res ni que tingués intenció ni que conegués ningú que tingués intenció. I de cop ens va arribar la notícia que 62 trauria una obra poètica completa de Papasseit. Però enlloc aconseguíem saber qui seria l'editor. Suposàvem, evidentment, que seria Cornudella. Uh-huh. I Cornudella fa una edició magnífica amb la que coincidim en moltíssimes coses. Sí, sí. I, de fet, incloem... Bé, no sé si entrem després a parlar a fons de les edicions, però Cornudella diu que hi ha tres poemes de Papasseit que havien sigut inclosos fins a aquest moment a l'obra completa, que no són de Papasseit i que, per tant, cal treure'ls. I nosaltres vam tindre la sort que vam publicar la nostra edició una setmana després de que sortís la de 62. I aquests tres poemes en concret els vam treure. Amb dues coses més no estàvem massa d'acord i vam continuar publicant-ho, però és veritat que l'edició de Cornudella és boníssima i el pròleg de Casasses jo crec que és també interessantíssim.
Sí, sí, sí. A vegades,
tot però... que a mi m'hagués agradat que el pròleg de Casasses hagués sigut més llarg,
sí,
perquè insisteix molt en els primers llibres, que són aquests que jo també reivindico, mm-hmm, però després passa pel damunt, no fan anàlisi a fons d'altres llibres que Casasses, no sé si va tindre poc temps per fer-lo, ja dic, el pròleg és excel·lent, però, ostres, dius, m'hagués agradat que aquí s'hagués allargant més, perquè... però és aquesta forma de xalar que tenim, no? que trobes un text que el trobes, sí, molt encoratjador i dius, ostres, aquí m'hagués agradat que hagués sigut encara més llarg.
Es fa curt. Jordi, tu també vas entrar per la Rosa als Llavis?
Sí, com gairebé tothom, per l'institut. He de dir que jo feia molts anys que no llegia Salvat Papasseit i, diguem-ne, el programa m'ha fet tornar-hi, m'ha fet rellegir-lo. He llegit el pròleg de l'Enric Casasses i, per tant, ja ha sigut una lectura potser més reposada, no? Diverses coses. Crec que aquesta... tinc la sensació que potser aquesta part no reivindicada que deia el Jordi d'entre el 24 i el 62 té a veure, evidentment, en el fet que morís tan jove, que probablement si hagués pogut continuar escrivint tindríem una altra, com a mínim fins al 36 tindríem una altra visió d'ell, i que segurament té a veure amb el noucentisme, no? Amb el domini que tenia el noucentisme, que feia que aquest tipus de poesia va quedar com retinguda, i jo crec que en part per lògica en el territori aquest de l'avantguarda, que alhora em porta a pensar dues coses. Una, Salvat Papasseit és un poeta, jo el veig així, molt proper, perquè és molt juganer, perquè et permet una lectura també d'institut que s'entén, i quan no s'entén és igual, et diverteix. Sí, o sigui, la manera gràfica, diguem-ne, que a més l'edició de Godall, jo crec que totes dues són molt bones, però crec que la de Godall té una cosa especial, que és que els poemes respiren molt, com que és més gran, i la pàgina s'ha pogut reproduir a pàgina sencera. Gràficament és molt potent, quan hi ha aquests poemes com Arc de Triomf, no? O els famosos, diguem-ne, és igual.
Els
més avantguardistes respira molt, i per tant, doncs, hòstia, l'ataca de... dit així, l'ataca del poema, que era com devia ser a l'original, doncs és molt viva i és molt, molt agraïda, no? I, per tant, crec que és un poeta que arriba molt bé a la part acadèmica i, de fet, d'estudis sobre la poesia de Salvat Papasseit n'hi ha a fons, i penso, per exemple, en un de molt bo que va publicar el Carles Miralles a la revista Reduccions, que ara l'he recuperat, i la part de lectura, diguem-ne, més popular a través, sobretot, també de la música, no? De la recuperació que se n'ha fet a través de diversos músics. Això és una cosa. La segona és el contrast amb Foix, amb jo també Foix, que i pensava també a partir del que diu el Carles Miralles, que és que probablement ja podria, quan treballen l'avantguarda tots dos i potser he vist que l'Adolf porta els catalans de 1918 del Foix i potser ho pots confirmar o pots més aviat ampliar, no sé, eh? Hi ha poetes que centrifuguen i poetes que concentren i que condensen, no? Per mi, Salvat Papasseit és un poeta que extreu, que centrifuga, que neix tot d'ell. Hi ha aquesta cosa que el Miralles també distingeix entre sinceritat i subjectivitat, no? Ell parlava molt de la sinceritat i potser és més interessant parlar de la subjectivitat del poeta. I per mi Salvat Papasseit és un poeta que tot surt d'ell i tot és molt vital, i en canvi Foix, el seu avantguardisme és un avantguardisme que concentra, que ve del medievalisme, ve de Llull, de llegir molt, i és una, en el fons, el que acaba fent Foix molt sovint és una relectura dels clàssics en clau avantguardista, que té molta gràcia també, però que és l'antítesi de Salvat Papasseit, no?
Sí, no, coincideixo plenament. De fet, qui realment no acaba donant-li l'espai, tot i que li dona espai vital, perquè tot el voltant noucentista, des dels mecenes com Plaidura fins a la mateixa gent que escriu, li donen espai vital, vull dir que l'ajuden a viure perquè li paguen les estades als sanatoris, a Certedilla, a la Catalunya del Nord, però alhora sí que és veritat que a nivell, i fins i tot li publiquen l'últim poemari, perquè l'últim poemari, l'Ossa Menor, el publiquen el 25, després de que ell ja mort, i que per cert és un poemari del qual se vol parlar moltíssim, perquè és l'únic que ell no va controlar amb la seva edició, perquè hi ha aquesta historieta, no?, que tenia tots els poemes davall del coixí, i un cop mort, doncs van agafar els poemes i van ser editats amb una edició que parlen de que va vendre al voltant de 30 exemplars, és a dir, una edició molt... Però aquesta última edició no tenim originals, de fet tenim molt pocs originals de Papasseit, s'atribueix això en bona part a la seva dona, que es va dedicar a cremar-los i destrossar-los, dient que mai havien tocat un duro del voltant de la poesia i que ella no tenia cap interès en això. I alhora, clar, això provoca que l'últim poemari no tenim originals per contrastar-los amb el llibre que va sortir, però tampoc va controlar Papasseit l'edició, perquè la resta de poemaris sí que els va controlar. Tenim moltes cartes de Papasseit parlant que està mirant les proves, que li tornen les proves, corregeix, canvia majúscules per minúscules. En canvi, l'Ossa Menor això no es dona. I clar, és estrany, no? Perquè és un poemari que va ser editat per Joan Merli i aquí es va acabar la història del poemari. Vull dir que tenim aquest buit tant de crítica com de recepció, en certa manera, perquè sí que, evidentment, que els seus poemes van ser llegits i el seu voltant noucentista doncs, li va donar suport vital, per dir-ho així, i també, evidentment, intel·lectual, però sí que un cop mort, potser la persona que dintre del voltant noucentista ho té amb més consideració amb tota la seva obra, és a dir, també la molt crítica amb el seu voltant intel·lectual del moment, és Agustí Esclassans, que és un autor que és menor, diguéssim, tot i que escriu moltíssim, és un autor menor dintre del moment, però que ell lloa precisament perquè s'enfronta a l'estètica dominant, això les seues memòries, no? Però ho fa a posteriori. Ara, dintre de tot aquest àmbit més proper, doncs hi ha gent que el té amb molta estima, però després és la mateixa gent que no té en compte, diguéssim, la seva banda més avantguardista i la seva banda més, diguéssim, políticament fora d'enorme, perquè els textos que escriu Els Miserables, Abadi Federal, etc., són realment uns textos que també hem publicat en un altre llibre en altres i que tenen una potència política molt considerable.
La casa que avui com a mar la vegi, uns arbres en fruit que me la festegin, que hi dugui un camí lluent de rosada, no molt lluny dels pins, que la pluja mai no n'hi.
Som-hi, la casa que rebull. Avui som a Ciutat Maragda parlant de... Vaja, homenatjant Joan Salvat Papasseit i en Jordi abans, no?, feia referència a tota la tradició musical. Bé, avui amb Teresa Rebull i companyia també hem començat amb l'Ovidi i anirem sentint alguns d'aquests artistes que han musicat, que no en són pocs, l'obra, els poemes, sobretot d'en Joan Salvat. I lligant també el que ara parlàvem de la dimensió política, que parlàvem en Jordi Martí Font, important, l'Olf Beltran porta un llibre que, més enllà de l'il·lustració, també subratlla aquesta dimensió, no?
Sí, és Salvat Papasseit, L'esplendor davant de l'abisme, l'ha publicat com a negre, amb text i il·lustracions d'Agustín Comoto, i aquí la coberta, oi, que veiem Salvat Papasseit flotant, surant, al damunt d'un paisatge...
Sembla un quadre Chagall, això.
Segurament, no? Amb gavines, amb grua, el fum de les fàbriques, el fum dels vaixells, i a dintre, si el fullegem, doncs hi trobem això, il·lustracions i textos al voltant de la vida, de l'obra, de les circumstàncies socials, polítiques, de Salvat Papasseit. No és una novel·la gràfica, però s'hi nota la mà de novel·lista gràfic de l'Agustín Comoto, que ha fet també feina documental, ha anat a buscar, per exemple, els diaris de l'època, per veure com es representava la mort, que aquí veiem com ronda des de ben jove Salvat Papasseit fins que el convenç perquè se'n vagi amb ella. Amb ell hi ha tota una feina de recerca de les avantguardes i també de les avantguardes catalanes, i això vam parlar amb l'Agustín Comoto i ens va explicar alguns d'aquests referents.
No podia deixar a banda la referència local, catalana. Hi ha tot una mini avantguarda a Barcelona, que és el vibrasonisme, de la mà del Rafael Barradas i del Joaquín Torres García, que són, per mi, ineludibles, especialment el segon, però el descobriment del Barradas com pintor va ser com una cosa extraordinària, no? I diguéssim que totes les paletes de color que vaig fer servir i el concepte del vibracionisme, és a dir, aquesta intenció de captar de la ciutat la vibració, el soroll, com es mouen les coses, com pampalluguen els llums, no ho sé, tot això que expressava aquesta declaració d'intencions de captar això i no pas el naturalisme potser realista que venia de la mà de, no ho sé, del Rossinyol, per dir un cas, o del romanticisme, doncs m'interessava moltíssim, no?
I en diverses pàgines que ens trobem Salvat agafat a una estilogràfica, que també té alguna cosa de ploma de dibuix, i l'Agustín Comoto ens explica el perquè d'aquesta tria simbòlica.
Hi ha un joc bastant, com dir-t'ho, mentider, en el sentit que no és una estilogràfica a l'ús, també pot ser una ploma de dibuix, saps? És l'eina, l'espasa de l'expressió màxima que té el poeta o l'il·lustrador, que en aquest cas sóc jo, o ell també, que ho era, no? M'agradava molt aquest context de la paraula com a arma, no? Com a arma expressiva i política, sobretot, que era polític ell. És una mica bé de la frase aquesta del poeta, que deia que la poesia és una arma carregada de futur, no? Del Celaya, crec que era la frase, no? I m'agradava molt el context aquest, i diguéssim que el personatge sempre porta l'estilogràfica espasa, no?
Que bo que és aquest llibre. El Comoto, el tens present, Jordi? M'imagino que sí.
Sí, el tinc present, i a més és un llibre magnífic. Soc bastant fan de Comoto, i quan vaig saber que publicava un llibre dibuixat per ell sobre Papasseit, vaig dir, uah, això serà l'hòstia, i realment ho és. És un llibre magnífic, que us recomano que el llegiu i que en gaudiu, perquè com a dibuixant m'agrada moltíssim i té una especificitat important. Però és que, a més, això que està dient, que el llibre explica tot aquest context de voltant d'una forma bastant profunda, és un llibre il·lustrat, has dit tu mateix que no era un còmic, però que no era una novel·la gràfica, però que realment és un llibre magnífic. Sí.
Som afortunats aquest any també com a lectors, Anna, de tenir... A vegades les coartades, els aniversaris i els centenaris encara més, que té una cosa així com la xifra rodona, ens permet ampliar edicions.
Totalment, i de fet m'agrada molt el que comentàveu del Papasseit avantguardista, perquè jo, rebuscant per casa, he trobat un catàleg d'una exposició que li va dedicar a l'Art Santa Mònica el 2010-11, que és Salvat Papasseit, poeta avantguardista català. Primer, el catàleg és un catàleg que es podria reeditar. Això no es fa, no és una cosa que se solgui fer, però...
Sí, llàstima.
Però justament una de les escriptores que té veu i firma en aquest catàleg, que és la Mercè Ibars, que acaba de publicar aquest petit assaig, No pensis, mira, allà diu aquesta idea de els catàlegs d'exposicions no reediten i de vegades estaria bé. Doncs en aquest cas sí que estaria molt bé, perquè hi ha una colla de textos al voltant d'això, d'aquest Salvat Papasseit avantguardista, que fan aflorar moltes idees interessants. Jo voldria destacar-ne dos, el de la Mercè Ibars i el de l'Enric Casasses. L'Enric Casasses diu una cosa, per començar, molt, molt clau, de vegades que en la distància del temps, com un segle, no?, de les avantguardes, hi ha la tendència de mirar-s'ho com una taca d'oli, no? Comencen en els grans llocs d'Europa i mira, després no se sap com arriben a Catalunya. I clar, en Casasses desmunta absolutament aquesta idea, no? I utilitza la fulla de subversió espiritual que va publicar en Salvat, un enemic del poble, amb tota aquesta tria tipogràfica de distribució de la pàgina, amb alguns dels artistes, justament, que ara, pintors que ara anomenàveu, doncs, participant-hi, però també barrejant-hi, per exemple, l'entranyable i fantàstic ninotaire Xavier Nogués, és a dir, que hi cabien un xoc d'estils molt curiós, no? Però en Salvat, en Casasses, perdó, posa al centre de la frontisa del pas a l'avantguardisme d'en Salvat, la publicació d'Un enemic del poble i aquesta mena de fulls en què hi ha moltíssima experimentació. I ell ve a dir això, justament, que no ho hem de tenir per un epígon dels moviments d'avantguarda, sinó que més aviat el contrari, no? Ve a dir, hi ha un moment, doncs, que diu que justament per l'aspecte, per exemple, que té aquesta fulla de subversió espiritual, és una mostra evident de com Papasseit desborda motlles, no? Per com hi conviuen textos i dibuixos de tot l'arc estètic. Pot haver-hi un Sunyer, un Obiols, amb l'escola, doncs, de grans caricaturistes catalans, no? I, en fi, és interessant aquesta idea. I això que us deia, diu, l'avantguarda europea no és una taca que s'escampa a partir d'un lloc, és una explosió simultània a Amsterdam, Roma, Zúric, París, Petersburg, aquí, Barcelona, Reus. Vi a dir que doncs, Papasseit, com Junoy, Foix, Folguera, Pérez Jorba, estaven al corrent del que passava fora, però també els de fora, per dir-ho així, estaven al corrent del que passava a Catalunya, no? I aquesta girada de mitjó, de perspectiva, em sembla, doncs, molt interessat. Ell diu que Un enemic del poble, en Casasses, també és una vella maniobra per deixar muntat i a punt un llibre que ell, com a llibre, en Salvat, no va publicar, i això que, sent com era llibreter i editor, ho hauria pogut fer perfectament, no? Després, el Casasses introdueix molts més elements interessants que al voltant de la llengua d'en Salvat, d'on prové aquesta llengua, la germana amb escriptors de principis de segle. Destaca també un element curiós, que és la idea de com, doncs, adopta de seguida que pot, diguem, la norma fabriana. I després, del text que fa en aquest catàleg, la Mercè Ibars...
Però abans de la Mercè Ibars, sí. Jordi, trobaves curt el Casasses de 62, aquí tens una ampliació, mai que vulguis anar a la biblioteca, segur, sí, que trobes el catàleg de l'Art Santa Mònica.
I si em permeteu, ara que fa un moment l'Anna parlava de l'enemic del poble, no?, i de la importància que li dona el Casasses en aquest escrit, també en el pròleg de l'edició de 62 en parla molt, i a més aporta uns detalls molt divertits que agafa d'un llibre que es diu Memòries d'un llibre vell d'Emili Eroles, que explica qui eren els mecenes d'aquesta publicació, no? Diu, un venedor de patates del mercat de Santa Caterina, un crupier d'una taula de 7,5, un barber del carrer de la Unió, una mestressa d'una casa de nenes maques. Aquesta formulació m'encanta. Que no sabia llegir ni escriure, però li feia gràcia el full. Això és meravellós. I un fabricant de gramòfons que volia ser polític. I diu que buscaven cometes protectors en tots els indrets, tret dels medis intel·lectuals, que no volien saber res de subversions espirituals. És molt interessant també aquesta distinció entre els intel·lectuals i els subversors espirituals, que no són el mateix. I, o sigui, el Salvador Papasseit no és un intel·lectual, però és un poeta fi, i és un avantguardista, i en tant que avantguardista és atrevit o busca revolucionar alguna cosa en el llenguatge. Però, curiosament, entre els intel·lectuals no troba gent que recolzi aquesta publicació seva, no? És curiós. Avui dia no sé si anéssim al carrer de la Unió si seríem capaços de trobar un barber que ens subvencionés el programa o...
Home, jo en conec un.
Hi ha uns quants, eh?
Sí, sí.
O al mercat de Santa Caterina no sé si ens voldrien atendre en aquest sentit.
Això no, potser sí, no sé. Escolta, no, deixa'm afegir... Anna, ja, guarda't un moment la
Mercè
Ibarra.
No, perquè rellegint, clar, escoltant el que comentaves del text d'en Casasses i llegint el pròleg que ha fet en aquesta edició completa, hi ha molts punts de contacte, o sigui, realment, clar, és la mateixa persona i és com una ampliació a moltes coses. Hi ha un detall que m'ha fet pensar també en el que deia l'Adolf del Komoto, de la coberta del Komoto, d'aquest salvat que vola, no? I hi ha una idea que m'agrada molt quan el Casasses comenta el primer poema que es diu Bodegom, que és un poema, ell diu, mirat des de l'aire. O sigui, és com si... és la descripció d'un bodegó, que ell diu, a partir del castellà bodegón, Salvat decideix que s'ha de dir bodegom, que em fa molta gràcia, també, i diu, se'l mira des de l'aire. I això és aquest mirar-se des de l'aire que també hi ha en la coberta del Komoto, no? D'aquest salvat que té una actitud, i penso que quan llegim aquesta poesia avantguardista és una mirada tridimensional, que és una cosa que no és tan evident en poesia. Algú que tingui la capacitat de, d'alguna manera, donar una tercera dimensió, fins i tot física, als poemes, no? I crec que ell ho fa d'una manera molt original i molt especial. I això em va fer pensar, donant-li voltes, em va fer pensar amb el grup de Sabadell, amb la colla de Sabadell, i com, d'alguna manera, només 5 anys després, el 1924, Trabal, per exemple, escriu amb una mirada tridimensional i amb una mirada sobre l'absurd, que crec que d'alguna manera surt també d'aquest pòsit de Salvat Papasseit. Judita, al final de Judita, no sé si us en recordeu, Judita comença a volar i l'evita pel món i va fer un pet com una gla, diguem, no? I ho diu així, però i aquest absurd, o al final hi ha aquest poema que diu Encara el tram, no sé si el recordeu, que és un poema fantàstic, i diu, i si jo ara baixés, mai no et sabria. Ell ha estat mirant, el poeta ha estat mirant una noia que llegeix, i diguem-ne, tot el tram s'ha convertit en aquella noia, menys els ulls, que no els hi pot veure perquè està llegint, i diu, i si jo ara baixés, mai no et sabria els ulls. Té, ara ja he baixat. I aquest final, té, ara ja he baixat, per mi és molt, narrativament, és molt ric, i el vinculo amb la colla de Sabell i amb la manera que tenien de tractar la llengua quotidiana i col·loquial i utilitzar-la per fer-ne literatura.
Però jo, quan penso en Salvat, és tot joc, en certa manera, no? I el joc inclou, el joc amb la llengua inclou aquestes sortides de sentit de l'humor que sí que el fan al final, o al principi, millor dit, un pioner absolut a la literatura catalana. I jo crec que les generacions que l'hem llegit després t'enlluerna aquesta enorme llibertat amb la llengua, que va molt més enllà, segurament, del Salvat de la Nova Cançó. Però, en canvi, amb aquests altres poemes que no necessàriament toquen el tema amorós, concentra sempre una idea de joc i de sentit de l'humor, que de vegades també per la mort jove, sembla doncs que ens haguem d'imaginar un poeta esllanguit que no s'ho passava bé i que ja s'estava mirant de reull la mort, i l'enorme vitalisme i aquesta espècie de militància en la vida que gasta Salvat, també jo crec que és bastant únic, perquè el converteix en un poeta enormement passional, que és un to que aconsegueix mantenir sense que això signifiqui la mala lectura potser que de vegades se n'ha fet de poeta naïf, poeta popular, poeta fàcil, ni molt menys, no? Amb aquest aspecte físic que dèieu, torno a introduir el que havia quedat pendent el text de la Mercè Ibarz, cita la Maria Mercè Marçal, que remarca aquesta idea de corporeïtat. Ara ho tenim com molt al cap arran de totes les teories literàries del voltant del cos i tot això, però és veritat que la poesia de Salvat s'acosta a l'amor des d'un cos físic molt concret i, a més, amb descripcions riquíssimes tot sovint, no? El text de la Mercè Ibarz, d'aquest catàleg que us deia, a mi m'interessa molt per aquesta idea que diu que, convé insistir, Salvat Papasseit no és un cor simple. Sap que el món podria ser millor i sap que molt pocs hi creuen. I així es declara glossador de l'impossible, d'un impossible per falta de fe. Aquesta idea, que lliga, doncs, amb, crec jo també, amb l'escriptor doncs, proletari, amb l'escriptor doncs, radical, anarquista. Hi ha aquesta idea de desmuntar una lectura naïf d'en Salvat Papasseit, no? I llavors el que us deia, a veure si ho trobo, doncs ja, perdoneu, eh?
És impossible trobar res en un catàleg tan farcit de...
No, clar, no, és que
de
és un catàleg tan interessant, de... amb tanta teca.
Busca, busca sense problemes. Mentrestant, Jordi, no cal dir-ho, ets convidat a matisar, afegir o refutar fins i tot qualsevol de les coses.
Jo volia, volia afegir altres coses del que heu anat dient. Mira, per exemple, ha citat el catàleg, l'article que hi ha de Casasses, és aquell que em va portar a mi precisament a fer una entreedició, perquè aquest mateix any he publicat un altre llibre que és precisament Mots propis.
Sí, sí.
Perquè Mots propis...
És el llibre que reclama en Casasses en aquest catàleg que s'ha de fer.
Doncs ja està fet.
Quan van començar, el 75 havia sortit un llibre que es diu Mots propis, antologia catalana, Josep Maria Sobre, que és qui fa l'antologia, però Josep Maria Sobre, que en aquest moment viu a Anglaterra, agafa tots els textos que havien sortit tots ells publicats a Un enemic del poble i tenien la portada del Torres Garcia i el pròleg del llibre, el Josep Maria de Sucre. Tot això estava fet, però el llibre no havia sortit. I aquí sí que Casasses s'equivoca, hem parlat amb ell, perquè ell diu que no el va voler publicar. I no és que no el volgués publicar. Tenim una carta on ella explica per què no va sortir el llibre. Després d'Humo de fàbrica, que ell escriu en castellà, comença a treballar a Galeries Laietanes, on allà el cap de Galeries Laietanes li diu te publica un llibre perquè ve recomanat a través d'Eugeni d'Ors. I ell arriba allà, li publica Humo de fàbrica, però Santiago Segura, que està tombant pel món comprant ceràmica i tot això, no veu el llibre. Però quan torna a Barcelona sí que veu el llibre. I veu que la portada és del Max Ramos, que és un dibuixant anarquista en aquell moment. Després acabaria sent falangista. I, a més, veu els textos de dintre. Els textos de dintre són políticament duríssims. I aleshores Salvat diu, no podré publicar el llibre que tenia previst, que era Mots propis, del qual he fet la segona correcció de Galerades, perquè Santiago Segura m'ha dit que no em pagarà cap altre llibre. Per tant, la raó hi era, és que senzillament era incompatible allò que estava dient amb allò que Santiago Segura, el salva en bona part perquè el deixa treballar a les Galeries Laietanes i amb el temps acabarà Salvat i el seu germà Miquel sent els que portaran la llibreria. I és gràcies a aquesta llibreria i als contactes que ell estableix en bona part d'Europa que a dia d'avui nosaltres hem publicat una obra completa de Salvat Papasseit que vaticino, i perquè segur que s'ampliarà. Per què? Doncs perquè Salvat Papasseit tenia correspondència amb bona part de l'avantguarda europea, amb Marinetti, amb els francesos, amb Portugal i també amb Madrid. L'única gent que ha treballat damunt d'allò que va publicar a Madrid, és a dir, textos en castellà i algun en català també, dintre les revistes avantguardistes del moment, són Ferran Aïsa i l'Emèric Vidal, on publiquen una quantitat important de correspondència i després una sèrie de poemes mai publicats abans. Per què no havien estat publicats? Doncs perquè això que dic, és a dir, sí que s'ha estudiat Salvat, però no d'una forma aprofundida. I ell tenia contacte amb els ultraïstes de Madrid. I a les publicacions ultraïstes de Madrid hi ha fins a 9 poemes de Salvat en castellà. Algun era conegut, un o dos, però la resta no. I són poemes excel·lents, perquè si s'ho va mirar. De fet, ell, amb alguna carta, diu i aviat publicaré un llibre en castellà recollint tots aquells poemes que he fet en castellà i algun més que estic fent. Aquest llibre no va arribar a sortir mai. Però, com passa a Madrid, segurament també passa a París i també passa a Roma i també passa a Lisboa. Ara bé, ningú encara s'ha posat de cap a buscar aquests poemes que deuen estar o dispersos o perduts o amb alguna publicació de l'avantguarda d'aquests llocs, però que, en tot cas, no els tenim a dia d'avui a disposició. Per tant, segurament, quan hi hagi investigacions al voltant d'aquests temes, l'obra completa creixerà.
Que bé, que bé. El Jordi Puntí ara se n'ha d'anar a buscar-los, aquests poemes, mentre no els troba.
Sí. Bueno, potser sí, eh?
Agafes el tram.
Exacte. Que vagi bé. Gràcies.
Que vagi bé. Fins ara. Doncs sí, sí, és curiós, no?, que un 100 anys després, en aquest cas a la mort, es pugui parlar d'una obra completa ampliable, que és sempre una felicitat quan es troben inèdits d'algun altre autor. L'Adolf té preparat algun altre text?
Sí, deixa'm dir una cosa, perquè si no, no em renyarà l'Agustín, sinó no em renyarà el Víctor García Tur, sinó que ho farà l'Agustín, si em deixo de dir que aquesta composició de la coberta de Coma Negra és del Víctor García Tur.
Gran dissenyador.
L'Agustín, quan hi vaig parlar, m'ho va remarcar. Si et sembla, comentem un altre llibre, en aquest cas l'obra literària infantil. És una edició a cura de Pere Martí, amb les il·lustracions de Maria Espluga. Està publicat al CEP i la Nansa, i recuperen, en Pere Martí ha recuperat textos i també poemes d'una publicació infantil, que era La Mainada, que es va publicar durant un parell d'anys, entre els anys 21 i 23. I hem parlat amb la Maria Espluga, i ella ens ha ajudat també a detectar alguns dels referents, de les referències que hi ha en les il·lustracions d'aquest llibre. En principi pot semblar un dibuix més aviat clàssic, tot i que sempre hi ha doncs alguna part del cos una mica desproporcionada. És tot molt net, és molt bonic des del meu punt de vista, i després hi ha aquestes referències que cal tenir una certa cultura gràfica per detectar, per fixar-s'hi, i aquí l'autora, la Maria Espluga, ens hi ajuda.
Hi ha un nen que porta una bata de ratlles, que és el nen del cartell de, com es deia, l'Associació de Protecció de l'Ensenyança Catalana, aquell nen dibuixat pel Josep Obiols. Doncs aquest nen és aquell. Després els joguets que surten són del Torres Garcia. Hi ha una pàgina que posa que pugen els nens, ha nascut un nen al pis de dalt de tot i pugen tots, està ple de visites. Doncs hi ha una pila de barrets penjats amb un, que és com els dibuixava el Nonell, per exemple, que eren tots penjats així, que no es veu quasi ni el penjador. O hi ha un dels poemes que estan al jardí, hi ha la flor i la fila de formigues amb la forma del caligrama, com si ho estigués veient ell.
Aquest Jordi el tenies controlat. Vaja, et faig el cas de gairebé totes les novetats que estan publicant, també gràfiques, eh? Com deia abans, tenim la sort del centenari, que és que hi ha moltes editorials
sí.
Que teniu iniciatives intel·ligents i velles en ve alta de publicar, i aquest també és un cas curiós, perquè concentra...
També el tinc controlat i és un llibre dintre del seu àmbit magnífic, també, sí, sí.
La poesia infantil, sobretot, no? Que Joan Salvat, que a vegades també queda més arraconada.
Sí, la veritat és que no el tenia present, no. Però penso que és un poeta que pot funcionar amb públic molt jove, fins i tot amb els poemes que no estaven destinats originàriament, no?, per nens. I potser precisament, no sé si estic tan segura, que La Rosa dels Llavis és el llibre més apte per enamorar-se de Salvat. Bueno, això va a gustos, no? En el meu cas, més aviat va ser al revés. O sigui, potser també perquè era una lectura imposada, el batxillerat, i a mi qualsevol lectura imposada ja em sembla un contrasentit.
Perquè ets rebel, no? fas
de mena, no? I tot i que tenia un gran professor, que era l'Alfred Sargatal, que també és un gran traductor,
sí,
d'Eliot i altres poetes, i ell ens ho feia molt divertit i molt bé, i feia molts jocs de paraules mentre parlava de Salvat Papasseit. Per exemple, La Rosa als Llavis, en el seu cas, es va convertir en L'Arròs als Llavis. O sigui que jo tenia tots els elements per passar-m'ho bé amb aquell llibre, i tot i així jo intuïa que Salvat tenia coses que per mi serien més interessants. Per exemple, altres poemes més, molt més socials, per dir-ho així, o un dels més famosos, que és Nocturn per acordió, no? Per exemple, que és el de Jo he guardat fusta al moll. A mi, per exemple, em sembla un poema no només fantàstic, sinó també molt sofisticat, no? Quan comença dient, heus aquí, jo he guardat fusta al moll. Després hi ha un parèntesi, vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, però jo he vist la pluja barrals sobre els bots i de sota els taulons au reulir-se el preu fet de l'angoixa, sota els flandes i els melis, sota els cedres sagrats. Quan els Mossos d'Esquadra espiaven la nit i la volta del cel era una foradada sense llums als vagons i he fet un foc d'estelles dins la gola del llop, vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, però totes les mans de tots els trinxeraires, com una farandola, feien un jurament al redós del meu foc. I era com un miracle que estirava les mans, que eren balbes, i en la boira es perdia el trepig. A mi aquest poema em sembla molt, molt ric i molt sofisticat, no? I lèxicament, sintàcticament, mètricament. I m'estranya molt, per exemple, que Ferreter, un altre, Gabriel Ferreter, un altre gran poeta i gran lector, Parli bastant malament de Salvador Papasseit en el seu famós curs de literatura catalana contemporània.
Molt malament.
Sí, 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 o sigui, diu, és que comença, de fet, a comentar aquest poema del Nocturn per acordió, però després sembla que s'encansi, que ja perdi l'interès, i diu, no, és que està fet d'una manera tan lineal. I jo penso, però què té de lineal això de dir, i de sota els teulons, arraulir-se el preu fet de l'angoixa? Si això és una metàfora molt original, i com està fet el poema, precisament no és lineal. A mi em sorprèn que, clar, així com Foix, ho hem dit abans, no? Foix connecta amb la sensibilitat de Salvador Papasseit i en parla molt bé, amb molt d'afecte, en Catalans del 1918, i un altre gran poeta avantguardista, que és Joan Brossa, també connecta amb Salvat Papasseit i li dedica un homenatge en un poema, no? Un poema a la mort de Salvat, que és molt bonic, que acaba dient "no t'oblidem, Salvat". I dius, clar, Ferreter seria un altre candidat important a valorar la sensibilitat moderna i trencadora de Salvat Papasseit, i curiosament, en el cas de Ferreter, alguna cosa falla, no? No connecta. Bueno, sí, això seria un altre tema d'un altre debat, no?
Cosa, aquest guardar...
Ferreter i Foix, els dos, Ferreter no rectifica, però Foix, la primera valoració que fa, diu que és un poeta bastant petit, que no acaba d'allò. Després, a Catalans de 1918 sí que...
Després ho arregla.
Que el resitua, és una altra història. I el mateix Ferreter, respecte a Foix, té una primera crítica de sol i de dol en què tampoc li dona una valoració massa positiva. Diu, aquest poema és com a, aquest poeta és com a fosc. Després, evidentment, fa altres coses, és a dir, té temps de rectificar i canvia radicalment la seva visió damunt de l'obra de Foix, però la primera visió que té Ferreter sobre Foix tampoc no és una visió de grandíssim poeta.
Sí, sí,
no. Ferreter tenia opinions que a vegades estaven totes basades en fets, exacte, contundents.
Contundents, no? Com les strong opinions del Nabokov, que també són molt discutibles. Bueno, clar, per això és interessant també.
Sí, sí.
No, aquest guardar la fusta al moll, i el vosaltres no sabeu què és guardar la fusta al moll, que implica com una certa aristocràcia del treball manual, no? I aquí hi ha un factor que el converteix, em sembla, tu sabràs millor, Jordi, no?, en un rara avis. Jo m'agafo també amb uns textos d'en Tomàs Garcés, que em sembla que era 4 o 5 anys més jove que Salvat Papasseit, que van tenir una relació molt, molt intensa, i justament un cop mort Joan Salvat Papasseit, hi ha un text en què el recorda, com aquell que diu a cop calent, i hi ha una referència que trobo molt interessant, perquè diu: "La burgesia, amb la seva escalforeta confortable, ha donat molts de poetes a Catalunya. Heu-vos-en ací un de nat en un ambient força més enrarit. Infant, voltat de pobresa, vent d'or, etc, etc, etc." I després també és molt curiós, hi ha hagut referències a Catalans de 1918, aquestes peces esplèndides, no?, de Foix sobre Salvat, una d'elles datades al març de 1919, que a més, figura que comença que plou a bots i barrals. Salvat Papasseit és en aquella llibreria a les Laietanes, no?, les Galeries Laietanes, el Passeig de Gràcia amb Gran Via, o Gran Via amb Passeig de Gràcia, no? I en Salvat, que quan el veu amb el paraigua, perquè, repeteixo, plou a bots i barrals, diu, el tracta de burgès. Diu, quan en Salvat m'ha vist que plegava el paraigua, ha rigut sorneguer i m'ha dit burgès. Sosté que el paraigua és el símbol del règim capitalista i de la banca internacional. És l'aixopluc, diu ell, dels qui ens gaudeixen amb la mullena d'altri. L'art i la literatura que la burgesia ha aconseguit de donar a la comunitat dels homes és una poesia i una pintura de paraigua. Això és d'aixopluc i amb barnilles. És una conversa entre amics, i abans que la necessitava també, no?, aquestes connexions internacionals amb francesos, amb italians, i aquí, en aquesta vetllada, a les Galeries Laietanes, amb el passavolant Foix i amb l'altre que està treballant a la llibreria, debaten sobre el futurisme, no? I en Foix diu que hi surten a col·lació els italians, els francesos, i després en Salvat i la seva colleta de practicants de caligrames, etc. No? I la versió o la visió d'en Foix és que els italians representen el futurisme dels vençuts, els francesos el dels victoriosos, i en Salvat el dels irredents, no? Cal posar-ho en el context, és l'any 18, no?, del final de la Primera Guerra Mundial. I una altra cosa que també, referit a l'origen proletari, de treballador, de classe treballadora d'en Salvat, i a vegades la impressió que tens d'en Foix, una distància social. I també el Salvat li diu, en plan foteta, no?, quan l'altre ja se'n va, quan en Foix ja se'n va, diu, i a la porta m'ha dit, aquests burgesos que us lleveu a les 11 i veniu a prendre el sol de migdia al Passeig de Gràcia, i aleshores en Foix apunta, diu, no li he dit, esclar, no m'agrada de defensar-me si no és espiritualment urgent, que precisament aquell dia m'havia llevat a les 4 del matí i que havia fet les meves 8 hores manuals, agres i dures, i descaradament extrapoètiques. Puig que jo carrego, jove com sóc, amb fresca esportivitat i damunt meu totes les llegendes, sobretot si me les penja un company pur i excepcional com és ara en Salvat Papaseit, de les Laietanes, poeta.
És bonic, és bonic, no? És molt bonic.
És ara, molt bonic.
Em feu, mira, em lliga totalment amb el que us comentava abans de la Mercè Ibars. Ella, en aquest text que citava, parla justament, no?, de l'esperança del desesperat, referint-se a Salvat i a com llegir-lo, no? Tant, diu, per la vessant més lírica com per la vessant més avantguardista. I llavors la Mercè Ibars diu, del dolor i del desesper surt el dogma del contentament, l'entusiasme, que es fa poesia, actitud cultural, obra. Maria Mercè Marçal ho ha sintetitzat així. Salvat obre les portes de la poesia catalana del segle XX al cos, en majúscula, aquest cos que la nostra cultura de Plató ençà ha tractat tan malament. Em sembla interessant perquè jo crec que amb els elements que surten es va establint una baula de lectures que se sobreposen en una línia, no?, que espero que el centenari certifiqui.
Seré ta cambra amiga que ningú no ho sabrà. Cupidella a la porta m'obrirà i tancarà. Cupidella a la porta m'obrirà i tancarà.
Som i seguim a Ciutat Maragda, avui amb Joan Salvat Papaseit i parlant també amb en Jordi Martí Font, a cura d'aquesta obra completa. I en tot cas sí que pensava, no?, escoltant Ramon Muntaner també, que tu t'he sentit alguna vegada, Jordi, en fi, fent experiments musicals també, és a dir, Salvat és tan flexible, no?, que al marge d'avui, sí. Aquí hem agafat, diguem-ne, la línia i la corda més clàssica, ja has vist, però vaja, ha estat musicat i es pot adaptar a gèneres que no són només la cançó d'autor o la nova cançó, com és el cas, no?, sinó que pot abraçar disciplines molt més modernes, per dir-ho així.
Sí, sí, de fet, jo quan he sentit el que començaves amb el disc de l'Ovidi, que trobo que és de les musicacions més espectaculars,
sí,
i també més adient, segurament, perquè parteix una mica de l'experimentació. No vull dir que no es puguin fer cançonetes, cançons o grans cançons, però també és veritat que una part important de la seva obra és experimentació i hi ha hagut gent que ha experimentat moltíssim. Sense anar més lluny, un altre llibre que han publicat, perquè aquest any no han publicat 3, sinó 4 llibres, jo treballo a secundària i faig classes d'arts escèniques i amb el meu alumnat m'han construït una obra que es diu De la vida, que parteix precisament de portar els textos de Salvat a l'extrem. És a dir, a l'extrem vull dir dintre la música urbana més underground, dintre del hardcore més sorollós, dintre del hip-hop més salvatge i alhora també dintre de la cançó, és a dir, també hi ha cançons. I aquest espectacle, que de fet la van fer durant 14 vegades el curs passat, doncs se va convertir en un llibre que també és conseqüència d'una altra part de l'alumnat que es dedica directament a dibuixar i a fer arts gràfiques. I realment és curiós perquè això que diu abans, no? que és fàcil, diguéssim, d'entrar amb ell i si no acabes d'entrar-hi perquè hi ha alguna cosa que no entens, igualment es pot tirar endavant aferrant-te amb alguna de les parts dels seus poemes. I els joves realment donen mostra directament d'això, perquè les creacions al voltant d'una part de la música i d'altra de la part més gràfica anaven per aquest camí. És a dir, quan dones absoluta llibertat i que construeixis el que vulguis damunt del que Salvat va deixar, veus coses realment impactants.
Veus?
També és veritat que a nivell de música general dintre del país, a dia d'avui no tenim una obra equivalent, no vull dir amb l'experimentació que li va posar Ovidi tot i sobre el seu disc.
Sí, però és molt difícil.
Però suposo que sortirà.
Sí, tard o d'hora. De moment és molt difícil. A més, és una obra tan, vaja, tan connotada, aplaudida i meritòria des de tants punts de vista i artística, fins i tot el vinil, el recordo. Però vaja, és bonic. Ara pensava, Xènia, que si hagués tingut en Jordi Martí Font de profe, no hauries pogut, com a mínim, experimentar les formes i portar a l'extrem en relectures i versions diverses també, Joan Salvat, que és una oportunitat que agraeixo a la gent que treballeu a la docència que pugueu fer amb aquestes edats i amb aquestes franges d'edats que són tan creatius i tan sensibles, no? I que fugir a vegades de l'ensenyament canònic té un cert interès, perquè la resta està vist i és fàcil, diguem-ne, i agafar un pròleg, no? I recordo amb molt de carinyo l'edició d'en Joaquim Moles, però tot era d'un positivisme en el sentit tradicional que hauria agraït altres mètodes. Però no estem aquí parlant de la docència, que ja ho fem sovint. L'Olf té encara un parell més d'artistes.
Sí, d'artistes. Estem parlant,
no s'acaben els llibres.
No, estem parlant de versions musicals, però també hi ha versions des de la il·lustració, i el centenari ho ha propiciat. Hem parlat d'un llibre del Cepi La Nansa. Parlem ara d'un altre llibre del Cepi La Nansa, també dedicat a Joan Salvat Papasseit, però en aquest cas amb una tria de notes biogràfiques i de poemes d'en Pep Molist, que el Cristian Inaraja ha il·lustrat. Ens explicava el Cristian que aquesta combinació de notes biogràfiques i de poemes li va plantejar alguns dubtes, allò, per què em deixo inspirar per una cosa, per l'altra. Finalment es va deixar inspirar, senzillament, va treballar de manera molt espontània, retoladors, llapis de colors, pintar sense esbossos previs, i hi ha la coincidència, que tampoc no pot estranyar ningú, que hi ha un poema, que és Pantalons llargs, que també la Maria Espluga ha il·lustrat. I són il·lustracions completament diferents, són versions molt diferents, però òbviament això no pot estranyar ningú en el cas de la poesia, i sentim com el Cristian Inaraja fa també un cant a la riquesa de la poesia.
Il·lustrar una cadira ja es fa de moltes maneres diferents. Imagina't il·lustrar un poema on les interpretacions són múltiples, no? Això és la riquesa que té la literatura i que té la poesia, que pots interpretar-ho de moltes maneres, i cada lectura et pot venir una imatge al cap diferent. El que he intentat en aquest llibre, a l'hora de treballar, a l'hora de fer les il·lustracions, ser molt espontani, i aquella primera sensació que et dona el poema un cop l'has llegit, doncs aquella és la que l'acabo pintant damunt del paper i és la que queda. Després pot haver-hi altres lectures i després ho he enriquit amb detalls que aporten altres coses, com l'estrella mironiana, com moments de la seva època.
Que bo que és la Cristina Araja.
També l'editorial Mediterrània, deixem-ho dit, ha publicat una versió il·lustrada per l'Albert Arrayàs de 18 poemes vora el mar i un conte de lluna plena. I també s'ha reeditat aquella versió del 2018 que va fer Angle Editorial del poema de la Rosa als llavis, amb les il·lustracions de la Laura Borràs Dalmau. Ella també ens ha explicat que coincideix en el vitalisme amb Salvat Papasseit, que era un poeta que li resultava molt, molt pròxim, i en aquest cas, pel poema de la Rosa als llavis, va voler jugar amb molts diferents tècniques, amb tècniques molt diverses, amb colors molt contrastats, fins i tot llampants, d'acord amb aquesta vitalitat que intueix o que veu en el poeta.
Hi ha aquarela principalment, com deies tu, de colors forts, sí, perquè és això que em deia de la part vitalista de la poesia de Papasseit, en aquest llibre en particular, però en general és bastant característic en ell. Hi ha gravat, també, hi ha alguna monotípia, pintura a l'oli posat amb rodet, i evidentment tinta, perquè és sempre una característica del meu treball, diferents tècniques per aquesta independència dels poemes entre si. I aquesta part del color que deies tu, doncs jo la vaig pensar d'aquesta manera, no? com la vitalitat, perquè, per exemple, les flors, no? Les flors són un element que apareixen molt sovint en els poemes d'aquest llibre, i són aquestes flors que per mi expressaven sensualitat, no? Perquè és un llibre de l'apertura als sentits, de la descoberta de la sexualitat en el jove que apareix com a protagonista, i de l'amor.
Una altra, no?, Laura Borràs del Mau, en aquest cas, una altra il·lustradora, Jordi, que també s'afegeix, meravellosa, sí, a la pila d'artistes que l'han versionat, no només els alumnes. L'Anna tenia una pendent, una lectura...
Sí, és
a l'escala, no?
Exacte, una lectura a l'escala, completant el món, diguem, de literatura infantil d'en Salvat Papasseit. A mi uns textos que sempre m'han semblat entranyables i tendres, i alhora, tornem-hi, molt musicals, molt vius, són els textos dels nens de La meva escala, que van ser petits relats que es van publicar a la revista La Mainada, després el 26 es van publicar en forma de llibre i s'han anat amb il·lustracions de l'Emili Ferrer i Espel i s'han anat reeditant, diria. I, per exemple, n'hi ha un que és realment molt bonic i que té aquest drink musical que us deia. Diu, la Salometa sap la O. Aquesta vegada el fet no és memorable, perquè li ha estat ensenyada, però és d'assenyalar que ella coneix la lletra per tot allà on la veu, els llibres, els diaris, a qualsevol paper on sigui impresa, tant si és grossa com xica, però només impresa. Pels menesters de casa, el papa té penjada una pissarra negra i a vegades, amb guix, sol distreure la nena dibuixant-li el porró, el canti, les cadires i tot allò que la nena li va dient. Papa, fes un por. Papa, fes un cantiet. Papa, fes una caieta. El papa ha fet una O. Damunt d'un fons negre, tot lluent d'atzabeja, una circumferència d'una blancor magnífica. I ha preguntat, Salometa, quina lletra és aquesta? I la nena, no hi és lletra. La lluna és, la lluna.
Està ben vist.
Sí.
Tenies...
Sí, tenia... Busca també altres referències de contemporanis, de gent que va conèixer en Salvat Papasseit, i una d'elles és d'en Jaume Passarell, un periodista i també caricaturista, il·lustrador excel·lent, que a començaments dels anys 70 va publicar la segona part de la seva biografia, o de les seves memòries, més pròpiament, Homes i coses de la Barcelona d'abans, en què evoca aquells ambients més bohemis, estripats, que també n'hi va haver a Barcelona, sobretot al voltant del bar del Centro, que hi havia a la Rambla de Catalunya, i a la Rambla de Barcelona, a la Rambla, sí, deixem-ho així.
La Rambla. És una Rambla que té molts noms, no? La Santa Mònica, les flors...
Hi ha unes quantes, no? Ara no sabria dir si era la Rambla de les flors, la dels ocells, la de Santa Mònica, fos on fos. En tot cas, hi ha un retrat d'en Salvat Papasseit que trobo que està molt bé, i també un retrat d'aquella bohèmia. Ell defineix el bohemi, diu, és un espècimen humà que s'ha perdut fa anys. Eren fets d'una barreja composta de dèries literàries o artístiques combinades amb una insuficiència absoluta d'armilla. Diu, més endavant, passaven la maroma del problema dels aliments fent barrila. Doncs aquest era un dels caus on hi anava el Salvat Papasseit més jove, almenys alguna vegada, i en Jaume Passarell el recorda com un home amb el rostre begut i els ulls febrosos, senyals aquests d'una salut precària. El neguit al cor s'acaba contínuament, feble de còrpora però ferm, en canvi d'esperit. De part de fora un aire tranquil i de part de dintre ferro roent. Goso dir que el foc que cremava la seva ànima l'anava consumint de mica en mica i de viu en viu. I també, per cert, que en Passarell fa constar que hi ha una evolució social i una evolució ideològica en Salvat Papasseit, que segurament això en Jordi ens ho pot explicar millor, perquè dels temps aquests del bar del Centro, a la Rambla, ha quedat dit, fins a les Galeries Laietanes, quan regenta una petita llibreria, i dels temps, diguéssim, més abrandats des d'un punt de vista polític, fins més endavant, quan comença a considerar que la convivència humana demana ordre, demana una certa disciplina. Comença fins i tot, això diu Tomàs Garcés, a simpatitzar amb Acció Catalana. És a dir, també hi ha una evolució ideològica, això surt de Catalans de 1918, en què hi ha un bakuninista i el mateix Salvat, i estem parlant, repeteixo, de l'any 18, i marca unes certes distàncies, no? No sé, Jordi, això com ens ho pots explicar tu?
Ell té una evolució, el que passa que aquesta evolució és una de les coses també que caldria estudiar a fons, perquè tampoc no ha estat estudiada. Encara que sembli que s'hagi parlat molt, té un començament que és evidentment d'aquest voltant republicà, anarquista i socialista, però després la primera militància que té, que de fet és l'única coneguda, són les Joventuts Socialistes de Barcelona, que de fet són les Joventuts del PSOE. El que passa que és un PSOE radicalment diferent a l'actual, no en la part nacional, però sí en la part social, i d'aquí en surt completament desagradable encantat, perquè una de les coses que fan que ell s'apropi directament amb aquesta organització és que els socialistes de bona part d'Europa havien promès que si començava la Primera Guerra Mundial seríem una vaga general revolucionària que l'aturaria i que els obrers no es matarien entre ells. Com que això no es produeix, hi ha un moment en què ell va desencantant-se i finalment se'n separa, no sense deixar d'escriure un manifest que és el primer manifest que escriu, que és un manifest socialista en aquest cas, amb unes coses bastant curioses per ser un manifest polític, però després ell es declara seguidor de la divina acràcia. Això no vol dir que sigui anarquista, però d'alguna manera s'apropa. Alhora, però, des de ben jove és amic de Daniel Cardona, i l'amistat amb Daniel Cardona el situa dintre de l'àmbit del separatisme català del moment. De fet, alguns dels seus poemes seran publicats a la segona part de la vida d'Estat Català, de la publicació del partit. I ell estarà completament situat dintre del separatisme. De fet, hi ha un llibre que algunes vegades ha sigut interpretat només com a independentista, que són les conspiracions, i que també té bona part de regeneracionista, i és un llibre en què, diguéssim, aquesta banda, diguéssim, es mostra més clarament. Hi ha també algun petit estudi sobre aquesta banda ideològica, però n'hi ha ben poc. I les afirmacions de Tomàs Garcés, hi ha algun crític que les posa una mica en dubte sobre el fet aquest d'Acció Catalana. Ara, no és descartable. De fet, la seva tercera publicació pròpia, que és Proa, comença analitzant les teories catalanistes, diguéssim, estàndard, no se'n va cap a postures radicals. No sabem exactament què pensava quan estava urbant-se a la mort, perquè políticament estic dient, no? El que passa és que sí que tenim tota la banda al començament, que és aquella banda que jo crec que també li falta molt, molt, molt de treball per tal de tenir una mica de mirada damunt de la seva obra. Per exemple, heu parlat del seu llibreter amic, l'Emili Eroles. Emili Eroles era un llibreter anarquista, quan ell ho coneix, que l'introdueix dintre de la lectura doncs, dels anarquistes clàssics del moment, però també l'introdueix a l'Ateneu Enciclopèdic Popular. I això és molt important a la seva formació, perquè és el moment en què ell comença a llegir, i es comença a llegir, evidentment, a tota aquesta tradició radical, revolucionària, però que alhora també tindrà conseqüències dintre de la seva poesia. Queden moltes parts de Papasseit encara per treballar a fons fins al punt de treure conclusions que se'n vagin una mica dels primers testimonis, com seria Tomàs Garcés, i d'algunes lectures fragmentades que hi ha hagut a posteriori. Jo crec que encara queda molt terreny per tocar i per fer.
No, no, i tant, i no ens ho acabarem amb un centenari, ni amb dos. Per tant,
com que
el bicentenari no hi serem, en principi, si la ciència no hi posa remei, de moment anem fent, i déu-n'hi-do la bibliografia que avui ha anat sortint, i encara més, estaríem 3 hores més parlant de Joan Salvat. Se'ns menja una mica el temps, jo sí que volia, perquè potser és una curiositat, i com l'he portat, vam parlar per Sant Jordi amb l'Ignasi Ripoll, que és el coordinador de l'ANC als Països Baixos, i vam parlar-hi des de Leeuwarden, si ho dic bé, que és un poblet on fan un Sant Jordi en frisó. En frisó és una llengua amenaçada, una llengua com tantes n'hi ha al món, no? D'origen germànic, relativament família també de l'anglès, i en frisó van tenir la iniciativa d'anar no només dient poemes, sinó publicant-los en diferents poetes. Van parlar-hi a propòsit dels tallers, però vaja, han publicat en revistes frisones diferents poetes, i ara els estan editant en petits llibres que són bilingües, català frisó, i em va fer a mans el de Estallers i el de Joan Salvat Papasseit, per l'any que ve hi haurà Vinyoli, Marçal, en fi. I és, no el llegiré pas en frisó, perquè el meu accent és molt, vaja, és terrible, i no sé ni com es pronuncia, però fa molta gràcia, no?, veure, Jordi, no sé si tenies coneixement, que hi ha un
no, i m'agradaria saber com puc aconseguir-lo.
Doncs això, a l'Ignasi Ripoll li demanarem, perquè és de debò, té molt interès veure que estan, fins i tot hi ha les formigues, també en frisó. En fi, hi ha aquest llibret que no és gaire extens, però que té gràcia que sàpigues que els Països Baixos també està publicat fins i tot, no només en forma de llibre, sinó en revistes. Alguns poemes de Joan Salvat allà els trobem. Per tant, no acabarem sense una altra lectura. Xènia, tens fa estona una pàgina de l'obra poètica completa oberta. Hi ha moltes ganes de llegir-la, no?
Gràcies per llegir-me el pensament, David. Doncs sí, volia llegir un poema que no és dels més coneguts, però és divertidíssim, que pertany a la gesta dels estels i que es diu Quan de bon dematí. Quan de bon dematí baixa el primer veí, que encara el dia és fosc, jo li escolto el trepig temerós des del llit i el crec un lladregot, car baixa tanmateix com després d'un malifet, talment comptant les passes, a voltes com corrent, palpentes per l'escala. Ara ja arriba baix i aixeca el forrellat de darrere la porta. Si se sent el vigilant, sembla que s'ha aturat, com si amagués la roba que haurà pres del terrat, un bon farcell i nova. S'obre el balcó de dalt i és l'Antoni a qui es plany. Pare, us haveu deixat el paquet d'esmorzar. Valga'm Déu, i quin home! Encara el vigilant, amb el bastó flamant, va tostant les llambordes.
No sóc modest, estic enamorat d'aquests ulls meus petits, perquè es guarden en lluny i del meu front tan alt que ho és per tant que pensa. No vull agrair res perquè no he tingut mestre. Jo no prometo res.
Doncs així acabarem avui amb Joan Salvat Papasseit, la cançó que li va dedicar amb aquesta veu lluminosa i jove, Joan Manuel Serrat, que les veus també canvien, evolucionen, muten i es fan grans, com tots nosaltres. Per això dic que el bicentenari no hi serem. Avui amb aquest homenatge humil, perquè és inacabable, inabastable, Joan Salvat Papasseit, des de tantes dimensions que hem fet també amb en Jordi Martí Font. T'agraeixo molt que hi hagis estat, la feinada que heu fet aquest any, lo Diable Gros, també en Godall, aquesta coedició de l'obra poètica completa, Joan Salvat Papasseit, poeta en majúscula, i a més ho dèiem a l'inici, un disseny extraordinari que fa que forma i fons en el cas d'aquest llibre siguin un tot justificadíssim, perquè com dèiem en Joan Salvat, doncs és molt important també tota la part gràfica i tipogràfica, de manera que, i a més no és l'únic pas, no és pas l'únic llibre, són si no m'erro 4 o 3 més 1, no? Jordi, que ens explicaves que aquest any han sortit i han vist la llum pel centenari, de manera que gràcies a per la feinada, per la conversa i fins un altre, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer.
I endavant.
Gràcies, gràcies. Aquí estarem. Anna Vallbona, que vagi bé.
Que vagi bé.
Fins aviat, Xeni de Conova.
Fins aviat.
Adolf Beltran.
Fins aviat.
Rosa Silloé, Dolors Joanola i Serrat. Adéu.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I un pedaç al cul era un bagul de paper que va omplir el temps, les dones i el port, l'amor i la mort. Era un bagul que s'endreçava a poc a poc i esdevenia un vers cada record. Per ell la meu que es posava la roba de quan fou verge i volaven les gavines amb les plomes del diumenge sí. Per ell els vaixells bufaven una, dos i tres vegades. S'estimava una parella en qualsevol cantonada, sí. Per ell violaven els gats a la lluna en els terrats, sí. I per ell s'obrien vermells les promeses i els clavells, sí. Per un home prim de rostre veredós, de llavis humits i molt llarets els dits, per tastar millor les dones. I no era modest, i estava enamorat dels seus ullets petits que es guardaven en llum i del seu front tan alt, de tant com ell pensava, i no agraïa res a qui res no li ensenyava. I el que penseu d'això no m'interessa gens, no m'interessa gens. No m'interessa gens.